Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. Iniciem una nova temporada del Paraules de Vida i ho fem encantats d'acompanyar-vos en aquestes primeres hores del diumenge per tal de reflexionar i posar la mirada sempre en les persones i entitats que fan la vida més fàcil a tothom i sobretot també a les persones, a les capes més desafavorides d'aquesta, la nostra societat. Iniciem el programa precisament avui amb Sor Lucía Caram. Amb ella no li calen moltes presentacions, és prou coneguda arreu. Amb Sor Lucía Caram avui parlarem dels diferents projectes solidaris que té en marxa, com ara la plataforma d'aliments. Volem saber com és la tornada a l'escola, també per molts infants i famílies que tenen pocs recursos. També parlarem dels desnonaments que continuen de manera preocupant creixent i també de la seva trobada amb el Papa Francesc. Us avanço, però, que aquesta temporada continuarem amb dues persones que són importants per nosaltres, amb Francesc Romeu, que arribarà a la recta final del programa amb el seu comentari de l'actualitat, i amb Fernando Cordero, que ja ens va acompanyar la passada temporada des de Roma, amb la seva secció des de Sant Pere de Roma. Dit tot això, iniciem el primer Paraules de Vida de la temporada 2021-2022. Som-hi!
Paraules de Vida, amb Emili Pacheco.
Iniciem la temporada del Paraules de Vida, la 2021-2022, i com hem dit a la portada, ho fem amb Sor Lucía Caram. Sor Lucía, bon dia i benvinguda novament al Paraules de Vida.
Molt bon dia i moltes gràcies.
Sor Lucía, comencem la temporada. De fet, vam plegar finals a mitjans del mes de juliol amb una situació complicada i un mes i mig després comencem la temporada i també és complicada per moltes persones, oi? I això tu ho saps de primera mà.
Sí, vam tancar el curs amb una preocupació molt, molt gran perquè bueno, doncs la quinta ola, la inestabilitat de les famílies, els contagis, les incerteses pel tema de la vacunació, els moviments antivacunes, la gent que posava determinades resistències, els hospitals que estaven col·lapsats, sembla que ara ve una altra ola més i que... Però bueno, tot fa presagiar de que el curs que comencem no serà un curs fàcil perquè el mateix ritme que ha portat la pandèmia com a element destructor a nivell de salut s'ha convertit en un element destructor de llocs de treball i ho estem veient. I la tornada és difícil perquè bueno, doncs després d'un estiu molt calorós, amb foc, amb molta inestabilitat, el començament de curs sempre significa per les famílies un esforç més gran. I clar, no només la problemàtica de la pèrdua de la feina, la pèrdua de la salut, la pèrdua de l'habitatge. Tu pensa que a Manresa, que és una ciutat tipus com moltes altres, hi ha entre 5 i 9 desnonaments cada setmana. Això significa molta gent que queda en una situació de molta vulnerabilitat, des del que va al carrer fins al que ha de tornar a casa dels pares i que la convivència no sempre és fàcil, les economies que no permeten fer cap tipus d'estalvi, les pujades de la llum i tot el tema energètic, i nosaltres que havíem tancat la plataforma per un mes, ens hem trobat que durant tot aquest mes que ha estat tancat hem tingut un degoteig constant de persones que venien a demanar menjar, perquè literalment no tenien per menjar, no? Per tant, un pot pensar molts projectes transformadors i tirar endavant, però de moment hem d'acceptar que hem de continuar fent projectes de contenció i hem d'intentar sobreviure o fent esforços per aconseguir els recursos perquè la gent pugui sobreviure. I això et dona una mica de tristesa perquè dius, t'agradaria poder transformar la vida de la gent, no? De moment, per poder transformar, el que hem de fer és donar el més essencial, no? Alguns deien, donar de menjar és assistencialisme i és posar parges, no? Jo penso que és essencialisme. I tenim una classe mitja que ha quedat totalment trinxada amb aquesta pandèmia, la impossibilitat d'estalvi dels que estaven treballant, i tenim ara més que mai molts treballadors pobres perquè la gent està cobrant, s'han fet moltes rebaixes dels sous i també estem veient com, ja ho estem veient, d'empreses que després de les vacances no tornen a obrir, no han tornat a obrir, i això ens preocupa. Possiblement pensem que, bueno, profeta de calamidades al començar el curs. Bueno, voldria tenir esperança, i la meva esperança és que fins ara hem resistit, la gent ha respost, i des de Paraules de Vida tornem a fer una crida a la corresponsabilitat, no?
És que això et volia dir, no? Que si comencem temporada i com a mínim hem de tenir aquesta mirada d'esperança, no? De positivisme, no? De que les coses, encara que siguin complicades, també sempre hi ha gent que, en aquest cas tu també ho saps, no? Que s'activa aquesta solidaritat, no? La gent que sí que pot o s'ho pot permetre, doncs sí que ajuda a la resta de persones que no poden, no?
Sí, jo penso que hi ha un tema que és molt important i a vegades ens hem estat preguntant, sortirem més humans d'aquesta crisi, sortirem... El que sí veig és que aquesta crisi ens ha fet, en general, dintre de la societat, adonar-nos que hi ha dos ritmes. El ritme que porten els polítics, en general, i sempre hi haurà excepcions a nivells possiblement més local, però el ritme que porten els polítics i la visió que tenen de la realitat per salvar cadires, i el ritme que porta la societat, que està trepitjant el territori i que això ha fet que surti de les persones lo bo i millor, de les empreses lo bo i millor. I que hem pogut donar resposta fins ara gràcies al compromís ciutadà i l'activació de la gent i el compromís fonamentalment de la gent jove també, això és un motiu d'esperança. I això és un motiu d'esperança perquè diem, bueno, pues, hem de sumar, hem de ser corresponsables, però és que la gent ha demostrat que ens sentim corresponsables, no? Si no, no hauria estat possible donar respostes que s'han donat resposta i si no, jo t'asseguro, Emili, que no tindria força per tornar a obrir la persiana de la plataforma dels aliments o dels projectes. Puc dir-te que tinc molts pocs recursos econòmics, però tinc moltes esperances i que la gent no ha fallat mai i penso que això continuarà de la mateixa manera o més, perquè la gent és conscient de lo que estem vivint.
Sor Lucía, tancàvem, com deies, heu fet un parèntesi molt curt de la plataforma d'aliments i ara comenceu amb aquest curs, comenceu un altre cop a donar l'ajuda que doneu. Com, a grans trets, com va ser el balanç? A quantes famílies, a quantes persones vau ajudar en aquesta temporada que deixàvem enrere?
Bé, nosaltres en Manresa hem arribat a atendre 2.300 famílies. Més d'un 10% de la població de Manresa. Això significa que nosaltres abans teníem un 95% de les derivacions venien de serveis socials o de Càritas o Creu Roja, d'entitats socials. Ara tenim un 35%, o sigui, un 65% derivats per aquesta font, però hi ha un 35% que són persones que estaven en una classe mitja, que es guanyaven bé la vida i que han quedat sense recursos. Clar, és un percentatge molt, molt gran. I després tenim, Manresa tenim aquestes 2.300 és el que es va movent. Però Bages, Berguedà i Moianès, 4.500.
Déu-n'hi-do.
És molta gent. I estem parlant de Catalunya, estem parlant del primer món, estem parlant d'una societat avançada i estem parlant d'una societat que no és aliena a la situació que estem vivint, una pandèmia que ens ha afectat i que ens ha ferit absolutament a tots. Jo crec que personalment, de moment, no he agafat el virus, penso que ha sigut perquè, bueno, perquè, primero, perquè suposo que m'he vacunat i després penso que no ha entrat per l'esquadra perquè tindrem... o no he tingut temps d'estar malalta, no? Lo millor, mira, que m'agafi, no? Però la veritat que hem tingut un ritme impressionant, una situació en alguns moments de molta por, però també de molta força i de molta fortalesa i no sabies d'on venia la força, no? Jo aquests dies he pogut fer aquest estiu 10 dies del Camí de Santiago, no? I vaig tenir molt temps per pensar i això que moltes vegades diem de posar-nos en la pell de l'altre i quan vas caminant i veus que estàs exhaust i que ja no pots més, saps que t'ajuda a arribar al final del destí?
Què?
T'ajuda a pensar en persones que, en les que has estat compartint el curs i que han atravessat el desert i que molts han perdut la vida i que has d'acompassar el teu ritme al dels teus companys i a la gent que va en el camí i la solidaritat de la gent que està en el camí i d'aquell que t'ofereix lo poc o lo molt que té o de lo que pots oferir tu a l'altre que està, que és un desconegut, no? Pues el camí per mi ha significat un moment de reflexió i d'adonar-me que l'empatia no és per quan jo em poso a ser solidària, sinó és quan en tots els moments de la teva vida has d'intentar empatitzar i posar-te en la pell dels altres, no? Jo penso que si no, estem jugant a ser solidaris, jugant a ser empàtics, jugant a ser solucionadors i salvadors de problemes. No?
Per què costa tant ser empàtic actualment? No sé si ja veníem d'aquesta situació, de que a la gent li costa molt posar-se en la pell de les altres persones, en les sabates de les altres persones, o ara amb la pandèmia s'ha agreujat encara més això?
Jo penso que hi ha un tema que és ningú vol sortir de la seva zona de confort. Clar, quan la teva zona de confort s'ha vist d'alguna manera vulnerada, i has compartit la situació de vulnerabilitat dels altres, als que miraves per sobre, això et provoca una reacció, no? Des d'aquell que intenta negar-lo i que intenta fer-se el fort, però quan els recursos no hi són, termines acabant d'adonar-te que tu també pots ser un ferit de guerra, podríem dir, i ens costa perquè crec que ens hem acostumat a viure dintre de tot bé. I una ha d'entendre també que quan parlem de la societat del benestar o de l'estat del benestar, hauria de passar, com diu el Jordi Riera, de l'estat del benestar a la societat del benestar. No? En la societat del benestar estem tots. I si tots podem gaudir d'això, ens sentirem més bé. El problema és que la vulnerabilitat la tenim molt a prop nostre i la tenim a casa nostra, en els nostres veïns, en els nostres familiars. Quan jo em trobo amb una voluntària que és professional, classe mitja alta, que surt a fora a preparar una comanda i que torna plorant perquè es troba una neboda seva que està a la cua i diu no sabia que el meu germà havia perdut la feina. Entonces, el plantejament és gent de classe mitja que estava molt bé, que no ha pogut verbalitzar a la seva família aquestes pèrdues essencials que l'han posat de cop i volta en una situació límit de risc d'exclusió social després de que havies estat una persona que estava a dalt i que ajudava els altres, no? Doncs que difícil és anar a un banc d'aliment, anar a uns serveis socials i que difícil que és comunicar a la teva família i demanar ajuda a la teva família perquè t'has trobat en una situació nova, no? Uh-huh. Jo crec que ens costa sortir de la nostra zona de benestar, però jo crec que aquesta pandèmia ens ha obligat a fer-nos càrrec i a carregar en les motxilles pesades que porten molts amics, familiars i coneguts que mai ens haurien imaginat que podrien estar en aquesta situació, o en primera persona també ho podem dir, no?
Sí. Rocía, si encara tenim temps per parlar també dels projectes que impulseu des de la Fundació Convent de Santa Clara, una mica per la gent que ens escolti, 5 cèntims, què és aquesta fundació i què és el que feu a grans trets?
Bé, el buque insígnia, podríem dir, s'havia convertit en aquest temps en la plataforma dels aliments per les cues tan grans que hi havia, no? L'altre és que durant aquesta pandèmia hem passat de tenir 12, 15 pisos a tenir 34 pisos d'acollida i un albergue per persones sense sostre. I això ho podem fer, bàsicament, gràcies a la suma de les constructores, de particulars, uns que paguen i que ajuden a pagar este lloguer social, i bàsicament és intentar garantir que la gent pugui tenir un sostre. En aquest sentit, penso que estem fent una tasca que molts diuen les haurien de fer les administracions, però és que no tenim temps a perdre, no? I després, al costat de tot això del tema d'habitatge i el tema de menjar, estem treballant molt amb el tema del programa Invulnerables de lluita contra la pobresa infantil, no? Estem treballant a Manresa, a la Casa de la Infància, Espai Francesc d'Assís, on estem fent un laboratori que lo estem extrapolant i estem en 11 llocs de Catalunya, en el que ens proposem és aconseguir tots els recursos per igualar oportunitats en un centenar de famílies. I volem demostrar que quan tu iguales oportunitats, que quan els nens tenen cobertes totes les necessitats, com si els seus pares estiguessin treballant i poden acompanyar-los en les seves activitats, en 2-3 anys, regularitzant la situació de papers i tot això, una família pot transformar la seva vida i deixar de dependre de nosaltres i començar a viure amb autonomia. I ho estem aconseguint. Ja m'agradaria que això pogués ser una realitat en les 2.100-2.300 famílies, no? Però tenim com un laboratori que hem rebut el suport de la Fundació de la Caixa, hem rebut el suport de moltes empreses i sobretot de molts particulars, i hem fet com una xarxa de col·laboració público-privada, més privada que pública, per poder transformar la vida dels nens. Clar, tenim els nens que estan fent extraescolars, que han anat de colònies, que s'ho han passat molt bé i que podem dir que han pogut fer i viure, per exemple, aquest estiu com un nen qualsevol, perquè entre tots i entre molta gent ha fet l'esforç, no? Per tant, fonamentalment, aquests són els projectes de la Fundació del Convent de Santa Clara. Alimentació, sostre i després programa Invulnerables, en el que estem treballant, tot el tema de treballar amb les famílies per donar eines de formació, de treball i de reincorporació al món laboral i a una vida normalitzada, on tant de bo la gent pugui integrar-se i viure amb llibertat, que és amb dignitat.
Eines, de, en definitiva, d'empoderament, Sor Lucía. Moltes vegades, quan es parla de Sor Lucía, que la gent et coneix molt prou bé, sempre diuen, Sor Lucía, caram, la monja que té contacte directe amb el Papa Francesc. Com veus, i tots els missatges que està llançant el Papa Francesc des d'aquesta pandèmia, no? Sobretot amb la gent que no té accés a les vacunes, sobretot amb la gent més desafavorida, les capes socials més desafavorides, per tu com ho està fent el Papa?
Bé, jo he tingut el privilegi ara al mes de juny de trobar-me amb el Papa, vam poder parlar amb tranquil·litat, 45 minuts junts, de la situació que estem vivint, i jo penso que tenim un Papa que, per sobretot, és un Papa cristià, i és un Papa que està aplicant l'Evangeli. I jo el que sento, m'he sentit una mica confirmada en aquesta fe amb el Papa Francesc, no? També amb tot un realisme d'estar molt a prop, i ell dona respostes als problemes que la gent té, perquè és capaç d'escoltar als més pobres, als sense sostres, als refugiats, als diversos col·lectius que la societat a vegades està marginant, i donar resposta i acollint-los, no? Per tant, per mi és un privilegi tenir el Papa que tenim, i em fa molta gràcia perquè m'he implicat molt en tot el tema de la lluita contra la Covid i donant suport també per fer PCRs i vacunacions tant al convent com a la plataforma dels aliments, no? I en algun moment, quan em vaig trobar amb el personal sanitari que estava molt, molt cansat, i tot un grup de gent que estava fent una campanya antivacuna, quan nosaltres estaven intentant conscienciar en un barri d'alt risc perquè la gent no es vacunava, que venien darrere nostre, em vaig emprenyar molt. Un dia vaig fer un TikTok en el que vaig dir que, bueno, que el personal sanitari estava exhaust i que estava cansada d'aquests antivacunes que es pensen que et posen un xip, i vaig dir que es marxessin a la merda tots els que estaven amb aquestes paraules. Bé, em crida l'atenció perquè em truca un amic del Vaticà i diu... Diu el Papa que la monja nos ha enviado a todos a la mierda. I no, a todos no, a los que están haciendo campaña. Em va fer molta gràcia saber que el Papa havia vist els TikToks que havia fet en l'últim temps, no? Per tant, dic, bueno, pues és un Papa molt, 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 molt pròxim, que el sento molt, molt a prop, i vulgui que no, t'ajuda a recuperar una mica la dimensió de comunió amb l'Església, no? I en aquest sentit, jo també penso que amb el tema social he de donar moltes gràcies. A nosaltres ens ha ajudat molt una persona com el cardenal Omella, que ha entès el treball que estem fent amb els més pobres i ens ha donat també moltes claus i molt suport per tirar endavant, malgrat totes aquestes persones que s'han dedicat a posar pals a la roda perquè voldrien que les monges estiguessin tancades i callades en un convent, no? Hi ha una de les coses que molts no entenen, i és la meva presència en els mitjans de comunicació, i vaig poder parlar del Papa amb aquest tema. I el Papa em va dir, has d'utilitzar els mitjans de comunicació perquè la gent entengui que els preferits de Déu són els més pobres. Bueno, pues per mi això és un... Això són paraules de vida, no? Que venen de part d'algú que té una autoritat, no només perquè és el Papa, sinó perquè és algú que creu en l'Evangeli i que contagia aquesta fe i aquest amor entranyable, especialment amb els més vulnerables.
És a dir, que és, en aquest cas, un amor per les persones més desafavorides, no? Per aquelles persones que no tenen accés a res i que, en aquest cas, tu els hi fas de veu, no?
Sí, intento que ressoni la veu d'ells, no? I m'adono que no hi ha cap tipus de mèrit en aquest sentit, no? Al contrari, penso que són ells que ens estan aportant i ens estan humanitzant. Jo sempre dic que he après a llegir i a viure l'Evangeli, i ara més que mai al costat d'ells. No? Si no, jo, a mi quan em parlen que la fe és no veure o no sé què, per mi la fe és, la toco cada dia. El miracle de la multiplicació dels pans i dels peixos és el miracle del compartir, del trobar-me amb gent que es deixa interpel·lar per la situació de lo que estàs explicant i que ve i que et pregunta què pot fer, i tens gent de tota la edat que es posa a disposició i que es deixa la pell per la gent, no? I això és un motor que t'adones de que jo és tan humà com diví, no? És més, penso que l'humà és lo diví i lo diví és l'humà, no? No hi ha diferència quan es tracta de buscar el bé comú i el bé de les persones.
Sor Lucía, com sempre, un plaer que ens hagis acompanyat al Paraules de Vida.
Moltíssimes gràcies a tu i això, que visquem aquestes paraules com una font de vida.
Paraules de vida, l'Església dia a dia.
I arriba el moment de tornar a donar la benvinguda a Francesc Romeu. Francesc, bon dia i benvingut.
Molt bon dia a tothom i ben retrobats després de les vacances. Podríem dir que acabem unes vacances caracteritzades per les renúncies. No em refereixo a les renúncies que hem hagut de fer per causa de la pandèmia, com podrien ser les restriccions pel toc de queda nocturn o el fet d'haver reduït les nostres relacions socials, sinó a les renúncies al càrrec de l'abat de Montserrat, Josep Maria Soler, i la del jove bisbe de Solsona, Xavier Novell. El passat divendres 13 d'agost, en complir els 75 anys d'edat, i tal com prescriuen les constitucions benedictines, que iguala els abats a la normativa que segueixen els bisbes, el fins ara abat de Montserrat, Josep Maria Soler, va presentar la seva disponibilitat a renunciar al càrrec, per la qual cosa, durant aquest mes de setembre, es faran els escrutinis per l'elecció d'un nou abat. Des del nostre programa hem d'agrair a l'abat Soler aquests 21 anys de servei a la comunitat benedictina i al país, com bé reconeix ell mateix en una entrevista publicada en el darrer número de la revista Serra d'Or. També li hem d'agrair que en aquests 21 anys, en moltes situacions socials i polítiques, quan molt sovint ens hem trobat amb un silenci prudent dels nostres bisbes, per sort, hem tingut sempre les paraules compromeses i atrevides, però també molt orientadores, de l'abat Soler. Alguns mitjans de comunicació s'han atrevit a fer travesses amb els noms dels possibles candidats a nou abat de Montserrat. Entre ells hi destaquen l'actual prior, el pare Ignasi Foses, home expert en la litúrgia, i el majordom administrador Manel Gasc, valorat com un gran gestor. Tot i que d'altres també han fet córrer els noms del musicòleg Jordi Agustí Piqué, president ara del Pontifici Institut Litúrgic de Roma, o el de Joan Maria Maiol, actual rector del Santuari de Montserrat. Tots ells són bons candidats i poden continuar mantenint i revitalitzant la vida interna de la comunitat benedictina i alhora preservar i rellançar la projecció tan religiosa com social i cultural de Montserrat en el nostre país i més enllà de les nostres fronteres. Sigui el qui sigui, sí que sabem que el nou abat haurà d'afrontar les celebracions del mil·lenari del monestir de Montserrat que es preveuen pel proper any 2025. Una altra renúncia d'aquest estiu, però molt més sorprenent, ha estat la del bisbe de Solsona, Xavier Novell, el passat dilluns 23 d'agost. El mateix bisbe de Solsona va fer pública una nota on comunicava que el papa Francesc havia acceptat simplement la renúncia al govern de la diòcesi presentada pel bisbe Novell. La nota afegia que les raons eren estrictament personals i tot acollint-se al cànon 401.2 del Codi de Dret Canònic, on s'explica que els bisbes, a banda de presentar la seva renúncia quan compleixen els 75 anys d'edat, també ho poden fer per malaltia o per una altra causa greu. El comunicat del bisbat també reconeixia que el bisbe Xavier Novell havia pres aquesta decisió d'una manera ben meditada, després d'un període de reflexió, de discerniment i d'oració. Per tant, no era fruit d'una enrabiada momentània. Finalment, la nota de premsa acabava dient que el papa Francesc nomenava el bisbe de Vic, Romà Casanova, com a nou administrador apostòlic de Solsona durant la seu vacant. Per tant, restem a l'espera del nomenament d'un nou bisbe de Solsona. Recordem que el bisbe Xavier Novell ha estat el bisbe de Solsona durant prop d'11 anys, després de ser ordenat bisbe a la catedral solsonina l'any 2010 per substituir el bisbe Jaume Treserra, del qual ell n'havia estat secretari personal i general i un estret col·laborador. Aleshores, amb 41 anys, va esdevenir el bisbe més jove de tota Espanya, apadrinat no tan sols pel bisbe Treserra, sinó també pel jesuïta mallorquí Lluís Ladària, que és l'actual prefecte de la Congregació per la Doctrina de la Fe i és el que li va dirigir la tesi doctoral a la Universitat Pontifícia Gregoriana de Roma. Val a dir que el fet de presentar la renúncia a l'exercici episcopal amb només 52 anys d'edat i per raons estrictament personals ha estat una autèntica sorpresa i ha aixecat entre els solsonins i en els mitjans de comunicació tota mena d'interpretacions i de rumors. Alguns han subratllat els seus afanys de protagonisme i els seus desitjos de notorietat, cosa que moltes vegades havia incomodat els altres bisbes de Catalunya. En aquest sentit, hi ha qui encara recorda la seva aparició en el programa de TV3, El convidat, amb l'Albert Tom. D'altres parlen d'una certa propensió a la polèmica i també a la confrontació ideològica i política. Molt bon diumenge a tothom.
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu vos guard. A motiu de la celebració de la Diada del 11 de setembre, avui volia reflexionar sobre la necessitat d'escoltar-nos els uns als altres, perquè en això consisteix el diàleg. No és el mateix sentir que escoltar. Sentir és captar sons, paraules, sorolls. Escoltar, en canvi, és una actitud personal i implica estar receptiu per comprendre el que diu l'altre. La tecnologia millora l'audició. L'interès per l'altre i la bona voluntat millora l'escolta. Mireu, Déu ens ha donat dues orelles per escoltar millor i una sola boca per parlar. Sovint tenim la sensació que parlem molt, però que escoltem poc. Escoltar, a més d'atenció, requereix temps, un bé que cada vegada és més escàs. Sense una escolta profunda no hi ha interacció ni relacions consistents ni de bon tros un diàleg. En moltes esferes de la vida, saber escoltar és un valor fonamental. És un pas previ a intervenir, a proposar, a decidir, a actuar. La primera fase d'un projecte en comú és escoltar. La regla de Sant Benet comença amb la paraula escolta. La vida cristiana es nodreix de l'escolta. Para i l'orella del teu cor, demana Sant Benet, a tot aquell que vulgui fer bones obres. Es tracta d'escoltar des del centre essencial de la persona. És coneguda la preocupació del Papa Francesc per fomentar la cultura de l'encontre, que resumeix dient que és urgent construir ponts i no murs. En molts discursos, el Sant Pare remarca que convé desenvolupar una cultura de l'encontre, no només entre persones, sinó també entre pobles i cultures allunyades. El Papa ens recorda que som éssers relacionals, que necessitem comunicar-nos. Enfront de la societat individualista, destaca la bellesa de la proximitat i de la interacció com a vies de construcció d'una societat alternativa. Recordo un conte oriental en què un savi donava uns valuosos consells a un espòs preocupat. Deia així: en una muntanya hi havia un ermità dedicat a la pregària, al dejuni i al sacrifici. Tenia fama de sant. Un dia va anar a visitar-lo un home preocupat perquè el seu matrimoni no passava per un bon moment i anava per escoltar un bon consell que li permetés salvar el matrimoni. Després d'un senzill i profund diàleg, l'ermità li va donar un consell: vagi a casa i procuri escoltar tot el que li digui la seva dona. Després d'uns mesos, l'home va tornar a visitar l'ermità, que li va preguntar com anava el seu matrimoni. L'home li va dir que havia intentat complir diàriament el seu consell i que el matrimoni anava millor. Pensava que podria salvar-se. Llavors, l'ermità es va atrevir a donar-li un altre consell. Li va dir: me n'alegro que el seu matrimoni pugui salvar-se. Permeti'm ara que li doni un altre consell. Vagi a casa i faci el gran esforç d'escoltar el que no li diu la seva dona. Preciós consell que val per als dos, per a l'home i per la dona, escoltar un i escoltar l'altre. Escoltar és un dels actes d'amor més profuns, que implica sortir de nosaltres mateixos per rebre el que l'altre ens vol comunicar. Malgrat les diferències que puguem tenir amb el nostre interlocutor, sabem que hi pot haver espurnes de veritat en allò que ens diu. Viure l'escolta respectuosa podria ser la clau per resoldre molts conflictes de la nostra vida privada, social i política. Benvolguts germans i germanes, que aquesta diada sigui una veritable jornada d'encontre fraternal cap a una comunió que respecti la diversitat.
Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.